Avui és el Dia Mundial d'un animal, que és una espècie animal que és temuda per les persones, però que, a més, també crida l'atenció i la curiositat dels que són apassionats per descobrir els misteris i la màgia enigmàtica i exòtica que té aquest animal. Avui és el Dia Mundial de les serps. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, no sé què tindran, però és que és el Dia Mundial de les serps. Veig una imatge aquí a la pantalla i, escolta, els pèls de punta. Ja ho sé que hi ha gent que les agafa i tal. No he pogut mai fer-ho, Ni quan era petit, allò que anaves al zoo i et donaven allà una serp per tocar, tal. No. Ho sento, és superior a mi. No em fa res, la serp. Ho sé, però és superior a mi. Què voleu que us digui? És aquella història dels rèptils i les serps en particular. Bueno, avui és el Dia Mundial de les serps, va. Són les 12:21 minuts, divendres 16 de juliol. Soc el Ricard Álvarez i avui posem punt i final a la temporada 2020-2021 des de Cope Lleida. Ens agafem vacances. Evidentment, la sintonia de la cadena COPE seguirà funcionant i tindreu tota la programació i tota la informació al dial habitual de COPE, però des de Lleida fem aquestes setmanetes de parèntesi. Tornarem al setembre, quan tornin les escoles, nosaltres també. Fins llavors, escolta, a COPE, que cap mena de problema, que teniu tota la informació. Però anem a gaudir d'avui, perquè ens queda encara fins a les 2 de la tarda, per exemple, per connectar amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, i conèixer la previsió del temps. Per exemple, d'aquí uns minuts buscarem la darrera hora informativa. Parlarem amb l'Andrés Rodríguez i escoltarem el seu Melo Malo. Farem el sorteig aquí en directe amb la Merche Pinilla i amb el José Antonio García Barranco d'una activitat de Cadena 100 que porta per títol els dinars 100% gastronòmics de Cadena 100, que ja 6 persones que guanyaran dinars per anar al restaurant en família, al restaurant La Mina, al Palermo, al Carballeira, al Cal Nenet, o dos vegades a l'En Família. Per tant, això ho farem aquí, per arribar a la 1. Si has omplir una butlleta, ho escoltaràs, a veure si diem el teu nom. A partir de la 1 parlarem de cinema, el divendres de cine, i a partir de 2:15 l'Espai Groc, on ja parlarem de totes les activitats d'arts escèniques, d'espectacles, de cinema, etc, etc, de cara al cap de setmana i a les properes setmanes. Des d'ara fins a les 2, t'acompanyo des de Cope Lleida, com sempre. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez per dir-nos que encara no hem arribat ni als 24 graus a la ciutat de Lleida a hores d'ara. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
23.6.
Sí, ja tenim 23.8, és l'hora que s'enfila. I és que a partir d'avui comença l'estiu, el temps d'estiu sense daltabaixos.
Vale.
Almenys tenim 7 dies per davant, que és el més que es pot garantir, pues, de temps d'estiu. I temps d'estiu a Lleida, a juliol, què vol dir? Pues vol dir que les temperatures estan les mínimes, que encara avui s'han resistit, 14-15 graus, encara feia fresca aquest matí. Pues els propers dies menys fresca, i sobretot a partir del diumenge, pues de 35 en amunt. De 35 a 38 o 39 a totes les capitals de comarca, excepte la Vall d'Aran, que podria romandre per sota dels 30, almenys durant aquest cap de setmana. I això es perllonga tota la setmana vinent i ens perdem de vista a partir de divendres. Probablement, de fet, les previsions a llarg termini han sortit de que la propera setmana seria fins a 3 graus més càlida de lo que és normal, de 1 a 3 graus. Per sobre, que vol dir que és molt, perquè aquí ja fa molta calor normalment amb aquestes setmanes, sí. I sense pluja, sense precipitació.
Clar, aquest és l'altre problema, perquè la meitat nord de la part d'Alemanya i tota aquella zona s'estan inundant, literalment, s'estan inundant, no arribarà res aquí.
Avui res.
D'aigua.
El dia passat va ser fonamentalment el dia 14, l'ho he estat mirant aquest matí, i que hi ha hagut precipitacions entre 100 i 250, en zones ja que n'hi ha rius, que n'hi ha molta mineria, molts pous que s'han construït en lleres de rius i en valls, i tot això s'ha inundat i hi ha hagut esllavissades, i i potser serà una tragèdia, una catàstrofe quan facin el recompte, perquè durant aquestes inundacions se talla la llum, se talla el mòbil, se talla el fixe i retornen al cicle 19.
Donant xifres de persones mortes, claro, desaparegudes, claro. Alarmants, ja, eh?
Tremendo, perquè t'imagines una inundació de nit sense llum.
És tremendo. Bueno,
és faraïdor.
Armando, per cert, aquí a l'horitzó i veus pluja a Lleida? Els propers 7 dies no, però o sigui, el juliol que acabarà sec, bastant sec.
Sí, acabarà sec. Les previsions de les properes setmanes, que ja no són tan fiables, donen temperatures normals, però normals a finals de juliol, clar, també és calor, i precipitacions normals, que les normals al juliol, juliol i febrer són els mesos que menys plou. A Lleida, estadísticament.
Sí. Bueno, però una miqueta de tant en quant no aniria malament, eh?
Què hi farem? És ja que, no. Claro, la natura és la desigualtat en persona.
Que sí.
A un lloc plou una bestiesa i els altres se moren de set.
És igual que els diners, hauria d'estar una mica més repartit, això, eh?
Sí, però la natura és molt cruel.
Els diners també.
Un dia filosofia sobre això, però per això ha progressat, perquè a base de tanto palo, pues claro, queda lo millor eliminant tot lo que no s'adapta a la situació. Bueno, és terrible la natura, encara que sempre estén a la balna, però és terrible.
Que sí. Armando, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat. Vam començar... Armando, sempre hem col·laborat quan havia alguna cosa especial, però arrel de la pandèmia doncs vam començar a trucar-nos cada dia i, escolta, veig que li has agafat el gustet, i jo també.
Bueno, acostumar-se.
Bueno. Armando, escolta, que ha estat un plaer que hagis compartit amb nosaltres aquesta temporada. La veritat és que t'espero la propera temporada i, sobretot, et desitjo que aprofitis el que queda d'estiu per desconnectar quan puguis una mica.
A més de desitjar-nos...
I salut,
vacances,
i salut.
I tot el que vulguis,
salut.
Només hi ha una cosa important. Mantenir la salut que tinguem.
Totalment
d'acord. Perquè amb això podem afrontar-lo tot.
I tant que
sí. És el desig més gran que desitjo a tu i a tots els oients d'aquesta ràdio.
Doncs Armando, salut.
Molta salut.
Una abraçada.
I bones vacances. Adéu.
I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
De veritat que avui, bueno, ja ho sabeu, si heu estat escoltant la cadena COPE, ens ha deixat un col·laborador d'aquesta casa, José María Gay de Liébana, economista, ha mort als 68 anys. I quan passen aquestes històries, ja ho sé que cada dia moren persones, eh? Quan passa amb una persona que coneixes o que escoltes, com és el cas de José María Gay de Liébana, perquè quan parlàvem d'economia a la cadena COPE parlàvem amb ell, amb el professor... És quan te n'adones del que ara parlàvem amb l'Armando Álvarez. És que la salut està tan per sobre de tot i de vegades ens enseguem tant amb coses. Quan dic coses vull dir cases, vacances, viatges, cotxes, el mòbil o... És que aquell té 5.000 euros més que jo. I la salut està tan per sobre de tot això que només te n'adones quan no et trobes bé o quan et falla la salut. I és un problema. L'hem de gaudir sempre, la salut, i cuidar-la el màxim possible. Per això nosaltres els dijous parlem amb el Christian Didier, que és nutricionista, però parlem de salut i de nutrició i de moltes altres històries, eh? En fi, va, que obrim la plana local, que està divertida també, a la ciutat de Lleida, perquè Eurofund, ja saps que és l'empresa promotora del parc comercial i d'oci a Torresalses, que quan ja arribi, quan ja el facin, potser ja l'haurem avorrit entre tots, ha acusat en Comú Podem de que diuen falsedats i errors en relació al projecte de que l'empresa vol desenvolupar o que està desenvolupant al sur 42 de la capital del Segrià. En aquest sentit, reiteren que el pla parcial es desenvolupa en sòl urbanitzat i recepcionat en una operació tècnicament i legalment correcta, avalada per la Generalitat i per l'Ajuntament de Lleida. Així mateix, els promotors valoren reunir-se amb els grups del Parlament per aportar tota la informació sobre la iniciativa i les discrepàncies entre el fins ahir tinent d'alcalde del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, i els seus socis de govern a la Paeria, Esquerra i JxCat sobre aquest projecte han desencadenat en una greu crisi de govern municipal, que potser és la més gran del tripartit a l'Ajuntament de Lleida i que ha desenvolupat i que de moment està amb la sortida del Comú del Comú de Lleida del govern, en què cada cop pugui ser una cosa més probable. Un exemple d'aquest són les postures enrocades de l'alcalde Miquel Pueyo i els dos regidors del Comú, Sergi de la Monte i Elena Ferre, que ahir van exigir al primer edil la restitució immediata de Talamonte com a tinent d'alcalde, alhora que van acusar Esquerra i JxCat d'haver-los fet un 155. La metàfora del Comú no va agradar gens a l'alcalde, que la va qualificar de mesquina, irresponsable i que frivolitza el patiment de milers de persones. És curiós també com, segons per què ens en recordem del patiment de persones i segons per què no. Si ens en recordem del patiment de les persones, ens n'hauríem de recordar sempre. Sempre. O sigui, per mi és frivolitzar més. Recordar-nos-en només de manera selectiva. Tenim memòria selectiva. Quan ens convenç, ens recordem de la gent que pateix i quan no, no. Per mi això sí que és frivolitzar. Però vaja, l'alcalde diu que frivolitzen. El Paen Cap es va negar ahir a tornar a la tinença d'alcaldia al líder del Comú fins que no reuneixi la comissió de seguiment del pacte tripartit, que està prevista per avui. Per la seva part, els comuns van amenaçar que si no se li restituïa el càrrec no hi assistirien a aquesta reunió. Per tant, o sigui, és difícil que el restitueixin, si s'ha de desenvolupar en una reunió en la qual no assistiran fins que se'l restitueixi. Davant d'aquesta situació, la sortida del Comú del govern és una possibilitat real, una cosa a la qual Elena Ferrer va desafiar Pueyo i el va instar a que ho faci del tot. Si no està disposat a restituir Talamonte, que sigui valent i expulsi el Comú del govern. Bueno, estem al mes de juliol. A priori, un mes tranquil. Veurem com es desenvolupa la política local en les properes setmanes. En un altre ordre de coses, el ple de la Diputació de Lleida i dijous va donar llum verda a tres plans de cooperació per a ajuntaments i consells comarcals que suposen una inversió total de 10 milions d'euros. Es tracta d'ajuts que serviran perquè els ajuntaments puguin seguir prestant assistència jurídica i perquè els ajuntaments puguin fer front a les despeses corrents dels consistoris i a les derivades de la campanya agrària. La sessió també va aprovar dues mocions. La primera, d'En Comú Podem, per lluitar contra la criminalització dels adolescents i joves migrats sols, mentre l'altra la va presentar el grup d'Unitat d'Aran i el PSC a favor de la promoció del turisme interior i de muntanya. Ja sabeu que en les darreres decisions de la Generalitat de Catalunya, doncs es va decidir aplicar un confinament nocturn, un toc de queda, a 158 municipis de Lleida. Al Pla de Lleida, només n'hi ha un d'afectat, que no és la ciutat de Lleida, sinó que és el Picat. L'alcalde del Picat diu que és injust i que no té cap tipus de lògica. L'alcalde diu que la mesura és estadística pura i dubta que ajudi a frenar la pandèmia a les terres de Lleida. Escoltem a Joan Gilard.
No s'entén, ja que sí que és cert que són mesures que al final és estadística pura i dura, no? Perquè, bueno, hem agafat municipis de més de 5.000 habitants amb el radi d'incidència de més de 400 i a partir d'aquí, doncs, m'he aplicat en entrar aquí, no? És una mica de despropòsit, jo no he hagut ningú que m'hagi sabut explicar doncs el per què, no? Un punt, doncs, dins de com aquell que diu la vegueria de Lleida, que està sol al mig del mapa i que sembla que el virus no se sap desplaçar dels 15 quilòmetres i escaig quadrats que tenim també municipal, no?
Bueno, el virus sí que se sap desplaçar, per desgràcia, perquè les xifres són horribles, avui us donaré les xifres, són horribles, però sí que és veritat que s'ha de posar un punt de tall, és a dir, doncs, agafem un índex i a partir de 400 cap amunt es tanquen i de 400 cap avall no. El Picat és l'únic que estava per sobre dels 400 quan es va decidir, i aquesta és l'explicació. Que és justa o no? Doncs no ho sé si és justa o no. L'explicació és aquesta, no és tan difícil d'entendre. Que és un greuge comparatiu entre el Picat i un poble que hi ha al costat i que està a 399? Evidentment que sí, però repeteixo, en algun lloc s'havia de posar la barrera i va ser aquest, la xifra 400. De totes maneres, les xifres són dolentes, dolentes. A nivell de Catalunya, i especialment també ara ja a nivell de Lleida, que estàvem relativament millor que Catalunya, tot i que estàvem malament, però la cosa va empitjorant. Salut comunica per avui 297 positius a la província de Lleida. 297, fregant els 300. dels quals 234 són al Pla de Lleida i 63 a l'Alt Pirineu i Aran. Són xifres que mai havíem vist aquí al territori en el darrer any i escaig de pandèmia. Ja et dic, els pitjors dies, estàvem parlant de 200, 220 positius en un dia, que era una xifra enorme. Avui estem fregant els 300 positius. I tot això ha fet que el risc de rebrot hagi començat a pujar altra vegada. A Lleida ciutat se n'ha anat ja el que és la xifra, si no la xifra més alta, pràcticament la més alta. Estem a 995 punts de risc de rebrot. La xifra més alta és del 20 de juliol del 2020 i va ser de 970. 978, concretament. Per tant, estem a la xifra més alta. Estem més alt que el juliol de l'any passat, el risc de rebrot. Ja sabeu que al final va ser aquell desvari que van tancar la comarca del Segrià. Doncs estem a 995, fregant els 1.000 punts que mai hi havíem estat. La RT, 1,95. A nivell d'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 962, la RT està més baixa, 1,10. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot segueix altíssim, 1.386 punts, i la RT és de 1,31.
Cope Lleida. Estàs informat.
I la veritat és que també, després de l'actualitat informativa, no és notícia estrictament avui, però abans d'acabar la temporada sí que m'agradaria fer una repassada, no de l'estat, sinó de com estan els barris, o quin és el sentit o la problemàtica que hi ha als diferents barris de la ciutat de Lleida, perquè jo crec, això ja és personal i és molt subjectiu, però jo crec que hi ha molts fronts oberts amb els barris, i no recordo una època en què hi hagués tants fronts oberts. Aquí no vull dir ja qui té o qui no té raó, o si és que hi ha algú que té raó, però que hi ha fronts oberts als barris, i això sí, que hi ha una sensació de deixadesa de la ciutat generalitzada, això també és cert. Després, si és veritat o no, és una altra història, però és que això ho percebo estar jo caminant pel carrer. Cosme García, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, Ricard. Pues mira, com tu dius, desconcert total amb el moviment veïnal, no? La veritat és que l'altre dia l'alcalde a la televisió de local, a la Llei de Televisió, va dir que una cosa era dels barris i una altra el moviment de les associacions de veïns, no? Amb el fons té raó, però el que no pot ser és que no s'escolti amb unes persones que han estat lluitant i estan lluitant pels seus barris, no? Com tu dius, Lleida està deixada. Lleida és la ciutat de...
I és una sensació que tinc i que la gent i que els oients et diuen. És que, escolti, és que aquí hi ha brutícia més que abans. És que hi ha les herbes que creixen un metre. O sigui, no és allò que n'hi ha una mica.
Ho veiem. Jo em vaig ficar en contacte amb l'exalcalde de Lleida, en Fèlix La Rosa, també ho vaig fer amb l'Àngel Ros, i em deien que van tenir fins i tot una sanció perquè el manteniment del pas per Lleida, per on hi ha els ponts, és qüestió de l'Ajuntament o de la Confederació Geogràfica de l'Ebre. Yeah. Per tant, és escorrialles. Si bé tenen els locals i estan racionalitzats...
Quants diners, Cosme?
100.000 euros.
100.000 euros per tot?
105.000 euros, exacte. 100.000 euros per tot. Al qual, clar, les entitats veïnals...
Això és el sou de dos tècnics de l'Ajuntament. Bueno, tècnics,
o d'un polític a Barcelona o Madrid.
És curiós,
sí, que per això l'altre dia li preguntava, no li vaig preguntar a l'entrevista, però sí puc dir que tres legislatures, encara que sigui senador o diputat a Madrid, no tens sol vitalici, però sí tens un plus fins que et jubiles. Això s'ho va dir el Ramon Alturo.
Sí, quasi res.
Bueno, i per altra banda, jo el que et vull dir que ha hagut imaginació, no? Perquè alguns barris s'han suspès totalment la festa major. Sé que de Sant Pere va fer unes festes bastant lluïdes. Bordeta farà festes, et puc dir que tindrà, bueno, pues, alguns actes. Actes que tímids, però bueno, tindrà una obra de teatre, tindrà una... No serà professor, però sortirà el senador Anton per allà, Sant Jaume, tindran country, tindran un pregó online i, bueno, algunes altres petites cosetes com un grup d'habaneres. També tindran un castell de focs.
Molt bé.
Pardinyes també farà unes petites festes i Balàfia. Balàfia no l'espera.
Que per cert, a Pardinyes sí que faran unes petites festes, però sense penyes.
No, només faltaria. Ja ho sé,
perquè estem en pandèmia, però, clar, les penyes és molt indicatiu de festa major a Pardinyes.
Evidentment,
estem en pandèmia, però molt que ens venguin la història, i ja sabem com estem.
Però no seria lògic, Ricard, que no féssim la plet del Caragol ni imatges
no,
de les penyes de Pardinyes.
Evidentment.
Ja només faltaria això. Per altra banda, també havíem de dir que, bueno, ha hagut persones imaginatives, no?, que han fet algunes festes online, i això també està molt ben fet. Jo penso que ara es podrà combinar les dues coses. Ara, quan se faci un pregó, se podrà retransmetre, sí, cosa sí, que sí, també sí, està sí. molt bé, no? I després estan molt enfadats, què és les reivindicacions? Per exemple, les piscines, jo no comprenc com han deixat caure la piscina que teníem a Gardeny. Ha sigut una vergonya, la veritat. Han tingut de córrer a Magraners, perquè políticament...
Bueno, han hagut de canviar, perquè inicialment van dir que no. Però no, la pressió va fer que, bueno, pues sí, bueno, ara ens hi posarem corrents.
És que jo crec que al final la gent dirà allò de, bueno, todos nos metemos en el ayuntamiento y hasta que no nos lo arreglen no salimos, no? Perquè és que arriba un moment que la gent no se li escolte, no? I això no hi ha dret. La partida de Crenyana i de Butgènit, pues també faran una, bueno, han fet una missa i han fet algunes petites coses, no? I, bueno, aquí el descontent general és que al crear els consells de barri, que sembla que tingui que ser per juntar totes les entitats, ells diuen que el que fan és polititzar-ho, és a dir, volen fer maniobra de dirigisme, dirigisme. Llavors això és el que no els agrada. S'han creat plataformes per què? Perquè, bueno, no poden treballar. El moviment veïnal també s'ha fet gran, cal dir-ho, perquè hi ha presidents que porten 25 i 30 anys, però, per altra banda, tampoc l'Ajuntament no els facilita la possibilitat aquesta. Si bé la regidora, sí que tinc que dir que es preocupa molt, la Helena Ferre, però en general l'Ajuntament de Lleida no. Té de dir, fins i tot temes protocolaris, perquè quan van a un acte, com són tres partits els que estan al govern, volen parlar els tres. Clar. I això es diu de juzgado de guàrdia.
Bueno, Cosme, hem fet una repassada ràpida de tot el tema de barris i moviment associatiu. El que fem és, bueno, desitjar bon estiu i després, sobretot, dir que al setembre hi tornarem i que, evidentment, en seguirem parlant de tot això.
Jo el que sí que et proposo és que a la propera temporada la comencem amb una taula redona,
sí, sí. Home,
que
bueno,
portem les parts afectades, perquè arriba un moment que ja n'hi ha prou, no?
Cosme, bon estiu.
Igualment per tu i per tots els companys. I per cert, avui, felicitats, Mari Carmen Salvador Espunya.
Sí, senyor, sí, senyor. Cuida't, Cosme, fins al setembre.
Si Déu vol.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja ens n'anem per darrera vegada aquesta temporada. Ara li faré renovar el contracte aquí en directe, però per darrera vegada aquesta temporada, perquè tothom, tots ens agrada el que fem, o la majoria de la feina que fem, però de tant en quant una mica de descans, allò fer un parèntesi, tots ho necessitem, que és marxis o no marxis de vacances, però fer el parèntesi. Doncs sap que marxem cap a la redacció del diari La Mañana, que allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ullea.
Vale, que a ti te gusta tu faena, lo tengo, vamos, lo sé seguro, pero de vez Segurísimo. En cuando, de vez en cuando, un poco, unas semanitas cada cierto tiempo de paréntesis también se necesitan, ¿eh?
Bueno, pero me sigo relacionando con los músicos y sigo estando con el mundillo de la farándula.
Sí, bueno, vale, pero de vacaciones, que eso también está bien, que eso se necesita,
Lo único que no hago es escribir a diario en la mañana.
Bueno, pues nada.
Y aparecer aquí en las ondas una vez a la semana.
En fin, oye, ha sido una temporada interesante, ya la hemos convivido entera con el coronavirus. Y contigo hemos hablado de la música, quizá, y sobre todo de la música en vivo, quizá uno de los sectores, porque se habla mucho también del ocio nocturno, pero bueno, hay mucha sala de ocio nocturno que al final lo que tienen es un reproductor de MP3 y ponen música enlatada. La música en vivo, yo creo que también es uno de los sectores que se ha visto perjudicadísimo, por todo esto.
Mucho, demasiado perjudicado. Y eso se echa mucho de menos porque nuestro gran amigo el Jaume Sanuy, por ejemplo, el de la producciones Ace of Spades, está trabajando en la fruta, bueno, ha estado trabajando en la fruta, ahora está también en una fábrica de estas así, y solo ha podido organizar así, de aquella manera, traer a los del Tonos que vinieron al Café del Teatro.
Sí, imagínate.
Y cuando él siempre se ha dedicado a eso, como autónomo, y bueno, estoy poniendo este ejemplo, hay varios ejemplos más.
Sí, sí, no, si es que, a ver...
Y es una lástima porque nos ha traído a grandes artistas aquí.
Estamos haciendo ahora un poco de resumen de la temporada, ¿eh? Evidentemente ha habido conciertos, pero si hacemos un balance de toda la temporada, la música en vivo ha estado muy tocada, ¿eh? Porque se le ha restringido muchísimo todo. Cuando se podía hacer, se tenía que hacer en horario de tarde-noche... que bueno, tampoco está mal, pero también se echaba en falta. Yo entiendo que haya gente, yo cuando te acostumbras a ir de concierto a las 8, pues mira, no está mal, pero es verdad que hay gente que echaba en falta el poder ir de concierto a las 11 o 12 de la noche, eso está claro.
Uy, ¿eh? A mí me encantaba cuando íbamos a conciertos a la 1 de la mañana.
Ya lo sé.
Yo he visto a los Coma a las 6 de la mañana en Balaguer, he visto a los Suaves a las 3 y media de la mañana en Fraga.
Pero eso no, eso se tiene que tener, tienes que tener una edad para eso, ¿eh?
No,
menos,
eso no.
Menos
se
tú.
Tiene que tener corazón, bueno. Corazón de rock and roll, y ya está.
En fin, bueno, que nosotros hemos mantenido este espacio del Melo Malo con Andrés Rodríguez toda esta temporada, y a la mínima que Andrés ha tenido noticia de cualquier actividad que tuviera como protagonista la música en vivo, ya sea de un tipo de música o de otro, aquí te lo hemos explicado durante toda la temporada para que, bueno, al menos que hubiera pocos, pero que lo supiera la gente. Con lo cual, pues bueno, nuestro granito de arena hemos puesto para que siguiera la música en vivo, pero bueno, ha sido una temporada difícil, ¿eh? Oye, ¿tienes alguna propuesta para este fin de semana?
Venga, sí, bueno,
dime unas cuantas, va.
Sí, esta misma noche en la Plaza Mayor de Alcampel están de braguetazos, presentando en directo su EP Sois unos idiotas.
Bueno,
está muy bien esta gente, ¿eh? Ukelele punk.
Bueno, no te tienes que tomar al pie de la letra el título del álbum, pero bueno.
Ah, no, sí, además es muy divertido cuando escuchas la canción, es cantidad de divertida.
Ya supongo, pero yo ya te dije que tenemos que hacer un programa especial sobre nombres de grupos y títulos de álbumes, ¿eh? Sí. Porque hay para todos los gustos, en fin. ¿Qué más?
Luego tenemos el día 31 en la terraza del Sicoris Club, a la hora del Bermud, a los Eligius 432, que están celebrando con bolos su 10º aniversario. Es una banda de versiones de Lleida que fusiona rock and roll con buen rollo.
Muy bien, muy bien.
Y también hay que dar un apunte de que los AUK, los que quedaron segundos en el Pepe Marín Rock, que tocaron en las Fiestas de la Tardó del 2019, han lanzado como adelanto El Guerré, que es una versión de Santraid, y que su primer álbum, Eterna, sale el día 20, o sea, la semana que viene, el día martes que viene.
Días, ¿no? Al final, de vacaciones, pero haciendo contactos con la industria.
Sí, mira, pues allí voy a ver a la Jody Cass un día de estos.
Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, tú toma el sol como un lagarto, que sé que te gusta, y bueno, es una manera para pasar el verano, ¿eh? Oye, vamos a escuchar el Melo Malo, va, que leerlo, ya sabéis que lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, y que de viva voz y de su artista, de su escritor, lo puedes escuchar aquí los viernes. Toda esta temporada lo hemos tenido. Antes de darte paso, Andrés, oye, que ha sido un placer, que nos hayas acompañado buscando todas las propuestas que había durante esta temporada difícil, pero que te espero la temporada que viene, que no es la semana que viene, pero es dentro de 4 días, ¿eh?
Sí, en septiembre, ¿no? Ahí estaremos otra vez.
Es que parece lejos, pero esto es ya, ¿eh?
Con las manzanas maduras.
Bueno, vale. Venga, Andrés, vamos con el Melo Malo, venga.
Para muchos este verano servirá de reencuentro de esas vacaciones que el año pasado nos saltamos a la torera en vistas a la nefasta situación sanitaria. La penitencia fue tal que algunos ni siquiera quisimos tomarnos unos días de asueto, porque para quedarte en casa, mejor seguir distraído con tu trabajo, y más si, como es mi caso, la profesión forma parte de tu vida. Pues bien, 2 años después es momento de retomar unas semanitas de relax a orillas del mar o en el lugar que se prefiera, mientras en nuestra mente resuena aquella vieja canción Vacaciones de Verano de los Horteras Fórmula Quinta, o incluso la otra más contemporánea de Aquí no hay playa, de los Refrescos. Estas fechas son las más indicadas para abandonar el estrés cotidiano, descansar de la faena habitual y aprovechar el tiempo libre para entregarse a las aficiones esas que cuando el deber manda no se pueden atender. Practicar turismo gastronómico es perfecto. Pasear, leer, asistir a algún espectáculo y buscar ese lugar donde hay música en directo es lo mejor para relajar los sentidos. Alejarse lo máximo posible del bullicio, respirar hondo y pensar plácidamente contribuye a reponer energía de cara a la inevitable vuelta a la rutina. Pero lo más importante para desconectar de verdad es olvidarse de los móviles y todos sus tejemanejes. no mirar la televisión ni aunque esté apagada, y si pones la radio, que sea solo para escuchar buena música. Estando en el mar, la mejor sintonía es la de escuchar el vaivén de las olas, y en el caso de la montaña, dejarse llevar por la sinfonía de las aves y demás bicharracos. Las tecnologías hay que dejarlas de lado. Por eso, desde el minuto uno del inicio del periodo vacacional, lo más recomendable es apagar el móvil. La sensación que se tiene, sin depender de que suene o no el dichoso trasto, contribuye a lograr la absoluta relajación. Está claro que muchos están más enganchados que la nicotina, pero vale la pena intentarlo. Es cuestión de dejar aparcados los problemas, de gustar el ambiente de tranquilidad y entregarse a los placeres que brinda la vida, especialmente con un agradable ocio cultural. Supongo que cada uno tendrá sus preferencias y que así actuará cuando no esté sujeto a un horario laboral obligado. Personalmente no soy mucho de vacaciones, pero asumo que hay que hacerlas porque así lo dictan los cánones sociales. Por eso no tendré esta cita casi diaria del melómalo en la mañana hasta dentro de unas semanas. Cuando regrese en agosto, en el costo, os cuento escribiendo y en la radio nos veremos a partir de septiembre. Ahora es momento de desconexión. Oh, yeah.
Justo, justo. Es justo lo que decíamos, pero tú lo has sintetizado perfecto en el melómalo. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, no, porque pels que no sapigueu, l'Andrés Rodríguez, te editades, ¿cuántas novelas tienes? ¿Tres, no?
Tres novelas editadas y un cuarto libro, sí.
Sí, sí, pues nada. Pues nada, Andrés, oye, descansa, desconecta todo lo que puedas, ¿eh? Y en septiembre, no sé el día todavía, pero en septiembre te espero los viernes aquí para explicarme que hay muchísima música en directo por la zona de Lleida, ¿vale?
A ver si ya estamos mejor.
Mejor.
Que sí. Mejor todavía, sí.
Joder, espero que sí. Oye, nada, un abrazo, cuídate.
Igualmente.
No, espera, y ponte crema, que el sol es, ponte crema, que el sol es bueno para la salud, pero hasta cierto modo,
Sí, también hay que remojarlo por dentro,
Vale. Un abrazo, cuídate.
Con esas rubias irresistibles.
Sí, señor.
Pues igualmente, felices vacaciones a todos y, bueno, nos vemos aquí, bueno, nos escuchamos aquí en septiembre.
Aquí estaremos.
Larga vida, oh yeah.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, avui darrer dia de la temporada ens acostem a la una de la tarda i ho fem amb un tema, amb una activitat que ens encanta fer aquí a casa nostra. A casa nostra vull dir als estudis de ràdio, i és fer sortejos i fer concursos i fer sortejos d'aquest establiment, on és una butlleta, i ara doncs aquí tenim una urna plena de butlletes i farem els sortejos. En què consisteix? Doncs que en els propers 3 mesos, aproximadament, podràs triar un dels 6 restaurants que participen també en aquesta activitat per poder anar amb qui vulguis, acompanyat, a gaudir d'un dinar. Vaja, no sé, jo quan marxo ve la merxa.
Sí.
No hi ha manera de veure'ns en el darrer any i mig, però bueno, sí. Per fer el sorteig, evidentment que sí, està tot ventilat, totes les portes obertes, sí. I tot, mascaretes i tot, tot. I tot aquí. Bueno, merxa, que m'alegro veure.
Vinga, igualment.
I també està amb nosaltres el José Antonio García Barranco. José Antonio, què tal?
Molt bé, jo t'escolto molt, t'escolto molt.
Sí, però ens veiem poc, també.
També, molt poc.
Amb el José Antonio també ens veiem poc, perquè també si ha de venir la ràdio és quan jo no hi soc, perquè, bueno, pues, perquè s'ha de complir el tema de l'aforament, i això nosaltres en aquesta casa doncs, ens ho prenem seriosament, i bueno, gràcies a això, doncs, escolta, toquem fusta, però de moment la pandèmia ens ha respectat força.
Mantenim la vitalitat, tu en el micròfon i nosaltres en el món comercial.
Clar que sí. Els dinars 100% gastronòmics de Cadena 100 és una activitat que s'ha desenvolupat en el darrer mes i mig, aproximadament. Haureu vist els distintius als establiments, però anem a recordar-los, perquè al final són la nostra energia. Els establiments que s'adhereixen a aquestes activitats són aquí, els hem d'agrair, que segueixin confiant en casa nostra, i per tant anem a recordar-los, Merche.
Sí, així és. Agraïm a Limpiezas y Mantenimiento Membri,
a Pere Anton Vehicles Multimarca,
Descans Lleida,
a Magatzem Santa Creu,
a Brodats Marina,
a Pintures Lab Perata Capón,
a Cuina Expert,
Cortinatges Àguila,
Cuchillería Blanco.
Rellotgeria i joieria Ortiz a Capón.
Federòptics La Mitjana Pardinyes.
Assegurances Xavier Canadell.
Marga Bardagí Moda.
Foto Índex a la Nova Balàfia.
Xutgol.
GS Patinets Elèctric Electrònics.
Punt Colonial.
Petit Esotèric.
I Ortopèdia Rubio.
Doncs apa, escolta, primer, ja, abans de començar el sorteig, agraïment a tota, a tots aquests, aquestes companyes i companys de, que a més també ho han passat difícil aquests darrers mesos amb aquests períodes d'obertures, de tancaments, de normes de seguretat. Està clar que tot això es feia pel bé de tothom, però no treu que ho haguin passat malament. I escolta, ja veieu, aquí en tenim un bon gruix aquí col·laborant amb nosaltres. José Antonio, ve remenant.
Vinga, remenem
butlletes perquè, com hem dit, el que farem ara tot seguit és traure 6 butlletes, 6 guanyadors que se n'aniran a dinar per aquest ordre, eh? Per aquest ordre, al restaurant La Mina, al restaurant En Família, al restaurant Palermo, al restaurant Carballeira, a Cal Nenet Restaurant i al restaurant En Família. Tens 3 mesos, si ara diem el teu nom, per poder anar a un d'aquests restaurants, però vaja, que la Mercè et trucarà i et explicarà tot. Traiem el primer guanyador del primer restaurant que se'n va cap al restaurant La Mina.
Correcte. El guanyador que anirà al restaurant La Mina ha fet la butlleta a Pere Anton, vehicles multimarca, i és el Domènec Montoliu.
Domènec Montoliu, cap al restaurant La Mina. Ara, el gran problema de tot això és triar amb qui vas. Perquè penseu que si ara diem el vostre nom, el problema és que us sortiran amics per tot arreu. Però vaja, Domènec, cap al restaurant La Mina. Ara traiem la butlleta que se'n va al restaurant En Família.
Al restaurant En Família anirà la Núria Roure, que ha fet la butlleta a l'App Perat.
L'App Perat, Núria Roure. El mateix que el Domènec. Ara tria amb qui te'n vas a dinar al restaurant En Família. Vinga, ara busquem el guanyador o guanyadora que se'n va al restaurant Palermo. Merche.
Sí, al restaurant Palermo anirà el Marc Sabater i ha fet la butlleta a Fotoíndex.
Doncs Marc, feina a buscar acompanyant per anar-te'n al restaurant Palermo. Vinga, que estem a la meitat, ens en queden 3. Traiem butlleta de la guanyadora o guanyador que se'n va al restaurant Carballeira de Lleida.
Vale. I al Carballeira se va la senyora Mercè Ganau, que ha fet la butlleta a Descans Lleida.
Mercè Ganau, cap al restaurant Carballeira. Vinga, busca qui t'acompanyi. I si no, aquí estem disponibles, eh? Jo sempre dic el mateix. Ens en falten 2, cap a... Busquem ara guanyador o guanyador que aniran al Cal Nenet Restaurant.
Sí, al Cal Nenet Restaurant anirà la Cristina Lavilla, que ha fet la butlleta a Cuchilleria Blanco.
Molt bé, Cristina, cap a Cal Nenet Restaurant. I ara el darrer, restaurant En Família, busquem guanyadora, guanyador, José Antonio Barranco, que està aquí enfeinat, removent. Per cert, quantes butlletes han fet, Merche? Mils?
Sí. Bueno, de fet, s'hi han repartit gairebé 6.000 butlletes.
Sí, imagina't.
I amb una participació, bueno, tu pots veure com està
bueno,
la caixa.
Estem parlant de més del 95%. Potser sí. Se n'ha perdut 4 abans d'omplir-les. Ojo, que estem parlant de més de 6.000 persones que han participat.
Efectivament.
I ara anem a donar el darrer guanyador o guanyadora que se'n va al restaurant En Família.
Al restaurant En Família anirà la Sònia Otero, que ha fet la butlleta a Limpiezas y Mantenimiento Membri.
Doncs són Sònia Otero, cap al restaurant En Família. I ara procedirem ràpidament a traure 6 sí? butlletes més, que també pel mateix ordre seran els reserves que s'aniran al restaurant La Mina, al restaurant En Família, al restaurant Palermo, al restaurant Carballeira, al Cal Nenet Restaurant i al restaurant En Família. Per aquest ordre traurem 6 butlletes, que ho farem ara ja fora de micròfon, aquests 6 reserves. Els dinars 100% gastronòmics de Cadena 100. Si ja m'ha anomenat el teu nom, doncs ja saps, d'aquí una estona et trucarà la Mercè Pinilla i ja t'explicarà com anar-te'n a gaudir d'aquests dinars gastronòmics en aquests 6 icònics restaurants de la ciutat de Lleida. José Antonio García Barranco, escolta, com sempre, un plaer, que tinguis bon estiu.
Bon estiu i felicito al Mario, que avui compleix 9 anys.
Mira.
Pues moltes felicitats.
I Mercè Pinilla, sí? Algun aniversari per casa?
No, però onomàstica sí. Home, perquè ja... la meva germana es diu Carme.
Claro, ja hem dit abans, ja ens ha recordat el Cosme que avui havíem de felicitar la Mari Carmen Salvador, doncs a totes les
Carmens.
Evident que sí. Mercè, que tinguis bon estiu.
Igualment per tu i per a tots els nostres oients.
I nosaltres ja ens n'anem directes a buscar les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda. Recorda que avui acabem la nostra temporada de ràdio local. Encara ens queda fins a les dues, eh? Després hi tornem, després del butlletí horari, amb el migdia de Cope Lleida. Parlarem de cinema amb la Laura González i el divendres de cine. I a partir de dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja saps que parlem d'espectacles, d'arts escèniques, d'activitats, de cultura en general, de tot plegat, amb les col·laboradores habituals. Soc el Ricard Álvarez, no marxis, en uns minuts estem aquí, des de Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España despide hoy a José María Gay de Liébana. Era un fijo en Herrera en COPE desde hace años y ha muerto este viernes a los 68 años. No era un economista típico, ha sabido traducir como nadie las cuestiones de los números, de las cifras y de las finanzas con un estilo propio, y ha querido trabajar hasta el final. Esta misma mañana incluso hemos podido escuchar el último comentario del profesor en Herrera en COPE, un comentario que había preparado a lo largo de la semana.
Con el profesor Gay del Liébana, la clave económica de hoy es grandes de la distribución.
El otro día, Juan Roche afirmaba que la recuperación la haremos las empresas, los empresarios, los autónomos, los ejecutivos, los directivos y los trabajadores, y no la harán los gobiernos.
El privilegio de escucharle cada día, los que hemos compartido micrófono y antena con él, hoy nos quedamos con su vitalidad, con su humor, también con su humildad y con todos esos abrazos virtuales, aunque todo quede mezclado con un llanto a raudales. Por lo demás, tenemos una última hora en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad avala el toque de queda para los 161 municipios catalanes, que son los que acumulan mayor incidencia. Barcelona, Carlos Losada.
Así es, Cataluña vuelve al toque de queda. La medida entrará en vigor este fin de semana y limitará la movilidad entre la 1 y las 6 de la madrugada en aquellas localidades de más de 5.000 habitantes y una incidencia acumulada en los últimos 7 días de 400 casos por cada 100.000 habitantes. La restricción tiene una vigencia de una semana, pero el gobierno catalán ya ha avisado que se tendrá que alargar más para mirar de frenar la explosión de contagios que vive esta comunidad. La situación hoy en día es más que pésima, según advertía esta mañana el consejero de Salud, José María Argimón.
Esto en Cataluña, a la espera de que el TSJ de Cantabria decida sobre su toque de queda. El gobierno de la comunidad foral en Navarra también solicita esta medida extraordinaria. Pamplona, Maite Moro.
El Ejecutivo Foral quiere que las medidas entren en vigor en la noche del martes al miércoles y se mantengan hasta el 29 de julio. Para ello, presentarán estas medidas al Tribunal Superior de Justicia de Navarra el próximo lunes. María Chivite es la presidenta del Gobierno de Navarra.
Toque de queda para aquellos municipios que estén en riesgo extremo, limitación de las reuniones en el exterior a 10 personas y la tercera de las medidas, dejar en suspensión lo que tiene que ver con las comidas populares, las calejiras o los eventos taurinos de calle.
Estas medidas podrían afectar al 80% de los municipios navarros.
Tenemos también una última hora en Galicia, en La Coruña. La juez que instruye el crimen de Samuel ha ratificado la prisión para tres de los detenidos, Alberto Varela.
Sí, dos más están en centros de menores y la chica ya quedó desde un primer momento en libertad con cargos, a la espera de juicio, pero en su casa. Los tres que pasaron hoy por el juzgado de A Coruña van a seguir en la cárcel. Uno de sus abogados, José Ramón Sierra, pedía el levantamiento del secreto de sumario.
Que se levante el secreto de sumario es absolutamente necesario, porque si no, no podemos defender a los acusados como corresponde, ¿no?
Los investigadores siguen analizando cámaras de seguridad y haciendo interrogatorios para ver si dan con más agresores de los que le quitaron la vida a Samuel Luis en A Coruña.
Pico Español acaba de verse con Felipe VI. Javi Jurado.
Sí, una representación de los 321 olímpicos que componen el equipo español acaban de estar con el rey, con Felipe VI, y antes en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez. Al frente de la expedición, Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que se mostraba así de optimista de cara a Tokio.
Han sido dos años muy complicados, el ciclo más largo, más inestable. Los deportistas han dado una muestra de que hay que seguir teniendo sueños y trabajar para que esos sueños se cumplan. Las páginas más brillantes del deporte español son las que van a venir. Las primeras van a ser en Tokio.
En nuestro fútbol, el Barça sigue con su agenda de pretemporada a la espera de que su presidente Joan Laporta concrete la renovación de Leo Messi. Anoche Laporta volvió a pedir tranquilidad para que la operación llegue a buen puerto. Hablamos también de ciclismo, del Tour de Francia. Quique Iglesias, tenemos ya en marcha la etapa 19.
Camino de Libourne, aquí en las Landas, al lado de Burdeos, el sol y el viento en el último tramo de etapa, todavía quedan 177 kilómetros, no ha tomado la salida Superman López, se ha caído Geraint Thomas, y hay una fuga de 6 corredores con 4 minutos de ventaja en estos 6 de cabeza, no hay ninguno de los nuestros.
Y un apunte de baloncesto, el Barça acaba de anunciar que Adam Hanga se marcha del club azulgrana después de 4 temporadas en el club.
Te has jurado, Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia. Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, companyia ja del migdia de Cope Lleida, des d'ara fins a arribar a les 2. Ara, 5 minuts per sobre de la 1 d'aquest divendres 16 de juliol del 2021. Hores d'ara, doncs la veritat és que la temperatura segueix pujant, ja fregant els 26 graus a la ciutat de Lleida, 25 i mig, si vols, 25 i mig, depenent d'on estiguis, eh? Perquè la temperatura va pujant i va canviant, i a més, sobretot, depèn d'on tinguis el termòmetre, que això també canvia molt, si el tens a l'exterior, però tocant amb una paret, amb un edifici, on li està tocant, li ha tocat el sol, per exemple, doncs l'escalfor de l'edifici radia cap a fora i influeix el termòmetre, però vaja, escolta, fregant els 26 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa i de seguida parlem de cinema, el divendres de cine, amb la Laura González. I a partir de 2:15, l'Espai Groc. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida sols poc ennuvolats o clars, amb núvols d'evolució diurna que creixeran al Pirineu i que podran deixar ruixats aïllats a cotes altes. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes en general, amb unes màximes previstes de 34 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 33 a Tàrrega, de 31 a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà en general flux ja en predomini de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem cels poc ennuvolats o clars, amb núvols d'evolució diurna que creixeran a la meitat nord a la tarda. Per últim, les màximes demà no patiran grans canvis, amb uns valors que rondaran els 35 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, els 34 a Tàrrega, els 31 a la Seu d'Urgell i els 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Bé, en plana local, en plana política, saps que tenim, bueno, tenim una crisi greu al tripartit. Tot bé pel... Bueno, tot bé, al final, per moltes desavenències, eh? El que passa és que de la que parlem ara, de la que és més protagonista, és la gota que fa vessar el got. Però vaja, no és un problema només. En 2 anys n'hi ha hagut uns quants, eh? Tot i això, Eurofund acusa En Comú Podem de dir falsedats i errors sobre el projecte de Torres Salses. Eurofund, ja saps que és l'empresa que vol desenvolupar el centre comercial a Torres Salses, a Surt 42. La firma insisteix que l'operació per al centre comercial és correcta i que ha estat avalada pel govern i per l'Ajuntament de Lleida. Però el que tenim ara és la crisi més gran del tripartit de la paeria. És la més gran que hi ha hagut fins ara. I la sortida del Comú de Lleida, del govern, és cada vegada una possibilitat més real. Per exemple, les postures enrocades de l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, i els 2 regidors del Comú, Sergi Talamonte i Elena Ferre, que hi van exigir el primer edil la restitució immediata de Talamonte com a tinent d'alcalde, alhora que van acusar Esquerra i Junts d'haver-los fet un 155, doncs fan indicar això. Aquestes declaracions, per cert, aquesta metàfora del Comú, no va agradar gens a l'alcalde, que va qualificar ahir de mesquina i responsable i de frivolitzar amb el patiment de milers de persones. El PAE en cap es va negar a tornar a la tinença d'alcaldia al líder del Comú fins que no es reuneixi la comissió de seguiment del pacte tripartit prevista per avui, a la qual el Comú va dir que no hi aniria si no es restituïa abans el tinent d'alcalde, Sergi Talamonte, amb el qual ja ho veieu. De totes maneres, això del tema de frivolitzar ho he dit abans i reitero, i a més alguns de vosaltres us heu enviat missatges explicant exactament el mateix. Això de frivolitzar s'ha de tenir cura amb dir-ho perquè sona molt transcendental, és a dir, frivolitzar amb el patiment de milers de persones. Bueno, la gent patim per moltes coses, per moltes. I n'hi ha algunes que són més greus que d'altres. Però cadascú pateix pel que li dona la gana. Això ho sento, és així. O sigui, de vegades ens podem ficar a la pell de l'altre i dir, home, però per això no pateixes, que és una tonteria, pateix per allò. Però escolta, cadascú pateix pel que li dona la gana o pel que creu que ha de patir. Ara, sí que potser podríem parlar d'una veritat universal, i és que, escolta, la salut està molt per sobre de tot, molt, i estem en pandèmia. Tots tenim exemples més o menys llunyans, de vegades molt propers, de vegades una mica més llunyans, de persones que han marxat per la pandèmia, que segurament no els hi tocava, i que la gestió de les institucions, Ajuntament de Lleida inclòs, segurament han facilitat d'alguna o altra manera que les coses hagin anat més lentes o que no s'hagi pogut arribar a temps d'alguna o altra persona. Per tant, quan diem que frivolitzem amb el patiment de milers de persones, ho hem de dir per tots els casos. Per tots. No val això de la memòria selectiva. Pobra gent de l'1 d'octubre, aquells que pobres van anar allà, que si les urnes i que la història... Pues que sí, alguns ho van passar molt malament, si és que això ningú ho nega. Però si resulta que som una persona que patim pel patiment de les persones, hem de patir sempre, en tot. No val amb això sí i amb allò no. Per tant, això és el que hi ha en marxa hores d'ara a l'Ajuntament de Lleida. Gestionar la ciutat? No, això no cal. Ens esbarallem i Torres Salses sí, Torres Salses no. Ara, netejar els carrers, mirar que els contenidors estiguin bé, aturar la gent que els segueix cremant els caps de setmana, traure les herbes dels carrers, que n'hi ha i molts. Fotos m'envieu. És que jo ja no em puc passejar per tot Lleida, però on jo passo ni veig. Escombrar més a sovint del que s'escombre. Això no cal. Això no cal. I això no cal no és una manera de dir-ho. Ni és una burla. És que és la realitat. Això és el que es veu. Passeja't per Lleida, evita les hores de sol, si vols, perquè a més l'Armando ja ens ha dit que ve calor els propers 7 dies. Passeja't per Lleida i veuràs l'estat de la ciutat. Repeteixo. Això m'ho envieu en fotografies, eh? Que jo... Per on passo ja ho veig, però no arribo a tota la ciutat, i m'envio fotografies de la Bordeta, de Pardinyes, de Cap Pont, del centre històric, de la zona alta, de Prat de la Riba, de passeig de ronda. Estic fent ara memòria de fotos que m'envieu. La ciutat està deixada, ho sento, posa't com et vulguis. La ciutat està deixada, doncs, escolta, en lloc de barallar-nos tant amb aquestes històries, en lloc de cessar tant regidors i culpar, i ara et ceso i ara et torno a nombrar... Fem les coses bàsiques. Obrir piscines, per exemple, quan toque, a les dates, i que estiguin ja preparadetes per poder-les obrir quan toque, en lloc de no obrir-les als magraners i a les de Gardeny, després les de magraners sí, però les han d'arreglar abans, les d'altres no ens dona temps. Mira si hi ha coses per fer a la ciutat. És que n'hi ha moltíssimes. Parlo del més bàsic. Del més bàsic. La seguretat ciutadana. El vídeo de dues persones atacant-se amb un ganivet al centre històric, però és que el president de l'Associació de Veïns, Jaume I, el Conqueridor, ens confirma que en els darrers 2-3 dies n'han vist 5 d'atacs amb arma blanca. Falta de seguretat, si és que això és el que diem. Passeja't per Lleida en unes hores i veuràs. O sigui que de feina n'hi ha. N'hi ha. Potser el que no hauríem de fer és perdre el temps amb aquestes picabaralles, que de veritat ahir Xavi Palau, portaveu del Partit Popular, deia que semblava un pati d'escola. Potser sí que ho sembla, eh? Però dels petits, eh? Dels petits, a més. Dels petits. En fi, amb la secció de pandèmia Ja sabeu que hi ha 158 municipis que aquest cap de setmana tenen toc de queda nocturn des de la 1 de la matinada a les 6 del matí, són 5 hores. Al Pla de Lleida només n'hi ha un d'afectat, el Picat. És l'únic municipi del Pla de Lleida. El seu alcalde no ho entén, diu que és injust i que no té cap tipus de lògica i que el virus sembla que no es mogui. Sí que es mou, alcalde, el virus es mou i molt, i massa es mou. Però, com deia abans, van haver de posar un barem i va ser a partir dels 400 punts. I a partir dels 400, el Picat estava per sobre. I potser Lleida estava als 398, però no arribava als 400, i com que s'ha de buscar un barem, doncs a partir d'allí s'aplica. Que és un greuge comparatiu respecte a Lleida o a Torrefarrera o als pobles més propers? Segurament sí, perquè estan a 390 i pico o a 380 i pico, però en algun lloc o altre s'havia de posar la mesura. De totes maneres, tranquils, perquè si segueixen revisant, al final ens tancaran a tots. Ens tancaran a tots perquè resulta que les xifres... Salut ens ha comunicat 297 positius en les darreres 24 hores a la província de Lleida. És una xifra que no hi arribàvem, vaja, no hi havíem arribat mai. O sigui, és la més alta. Però per sobre del juliol, que va ser desastrós, el juliol de l'any passat, és que a hores d'ara el risc de rebrot a la plana de Lleida està fregant els 1.000 punts. Mai havíem arribat amb aquesta xifra. 995 i una RT de 1.95. Per tant, doblant, pràcticament. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 962, però la RT sí que està baixant a 1.10. I a nivell de tot Catalunya, doncs 1.386 punts de risc de rebrot i una RT de 1.31. Si és que les mesures que ha donat la Generalitat inicialment són per 7 dies, revisables, però ja han dit que segurament les hauran d'aguantar no dues, fins a 3 setmanes. Ja tornem a parlar del juliol perdut, eh? Perdut, amb restriccions. Per cert, que ahir dijous, de 19 a 22 hores, a la plaça Ricard Viñes de Lleida, ja sabeu que es va posar un punt de cribatge per a joves de 16 a 30 anys, que podies anar a fer-te una prova ràpida, d'aquestes que et donen el resultat als 10-15 minuts. Se'n van fer 195, hi haurà els resultats en 24-48 hores, i que dijous vinent en tornarà a haver un altre. També a la plaça Ricard Viñes, entre les 19 i les 22 hores, que no t'has d'apuntar enlloc, vas allà, fas cua, t'ho fan al moment i ja està. Per tant, si tens entre 16 i 30 anys i vols quedar-te tranquil, fes-te la prova. No, a part de per tu, sobretot pels qui, amb els qui convius, amb els amics, família, tot plegat. Va, que ens n'anem a parlar de cinema, que segurament és més divertit.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Comencem el divendres de cine, això vol dir que tenim cartellera i això vol dir que hem de donar la benvinguda a la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Divendres, portes del cap de setmana i amb estrenes, tot i que també parlarem d'altres històries, eh? Les coses que veiem i aquestes històries que ens pensàvem que no importava a ningú i, escolta, va, anem rebent missatges de mira, jo també veig això que heu dit i, o jo també veuré això que heu recomanat. Això està bé, eh? Això està bé.
Home, avui t'has oblidat de dir que és l'últim programa de la temporada.
Sí, bueno, espera, que tinc aquí el contracte virtual que t'he de passar per renovar i tot això, sí. Sí, avui...
Ja negociarem.
Vale. És el darrer de la temporada, sí, i no sé si es presenta la temporada amb gran... O sigui, la temporada d'estiu amb grans estrenes pendents, però vaja...
Pues no, perquè si no ja te les hauria ficat al guió i no,
o sigui, no.
No hi ha res massa rellevant, la veritat.
Bueno, et dic, mira, va, començo jo avui. He tornat a veure el Capitán América.
I què? Què tal?
No, molt bé, ja l'havia vist, però hi havia coses que no recordava i l'he tornat a veure perquè ara sí que vull veure'm l'universo Marvel. Igual em porta tot l'estiu, però el vull veure, o quasi bé tot, o fins on aguanti, que també té això. A la plataforma del Disney Plus, o Plus, et surt una opció de ver cronològicament. I la primera era el Capitán América, dic, bon sapa. A més, ho he vist amb els nens, eh? O sigui que... és de 12 anys i també l'Anna van aguantar i els hi va agradar. És una mica llarga, però bé, bé. Ara em toca la Capitana Marvel.
Molt bé, perfecte. Vas en eix cronològic perquè, clar, exploren, pues, això, moments històrics.
L'has vist?
Cronològic de la nostra realitat, perquè, clar, jo vinc també de veure Marvel, però he vist el final de Loki, que és una... Loki és el germà de Thor, vale? I llavors li han fet una sèrie que va sobre viatges en el temps.
Vaya,
i és una locura de sèrie per tota la filosofia que planteja, no? De les variants, de com la línia del temps se subdivideix... Bueno, a mi m'ha semblat una meravella, perquè hem de dir que aquest últim any s'han estrenat el maig passat, del maig de 2020, era quan va sortir la plataforma Disney Plus, potser?
El març,
o fa
març,
dos anys, ja.
El març, per Sant Josep. Per Sant Josep.
No, fa un any.
Sí, no, fa un any i tres mesos. Un any i tres mesos.
Vale. Doncs al llarg d'aquesta obertura de la plataforma s'han estrenat tres sèries de la saga Marvel. La Bruja Escarlata, Falcon i el Soldado d'Invierno i ara la de Loki. Bueno, pues de les tres, per mi, la millor aquesta. Vale? No us desvetllo més, perquè clar, és una sèrie perquè l'aneu descobrint. Són sis capítols, és supercurta, i han dit que hi haurà una segona temporada perquè ha tingut molt èxit, i a banda també he anat al cine, Ricard.
Un redoble de tambores. La Laura González ha tornat a les sales de cine. On has anat i què has anat a veure?
Vai tornant, vull dir, un cop al mes vaig al cine, tampoc, no siguem exagerats. Doncs bé, vaig anar a veure La Viuda Negra, Black Widow, protagonitzada per Scarlett Johansson.
Ah, o sigui, en pantalla gran. Has anat, eh?
Sí, clar, s'ha de veure. La Viuda Negra és un personatge que té coreografies de lluita, ja ho saps que a mi m'encanten.
Sí, sí.
O sigui, tot el que són arts marcials i tal, i pues la vaig anar a veure, pues en pantalla gran, claro, sí.
I què tal, bé?
Mira, t'he de dir que la crítica l'ha deixat malament, però sospito, i crec que sospito bé, que les pel·lícules protagonitzades per personatges femenins sempre tenen males crítiques.
Però...
perquè, per exemple, la de Los Cazafantasmes, que és la que està protagonitzada per noies, doncs la crítica la va deixar fatal. I a mi sembla una pel·lícula magnífica. I amb el temps se veurà que igual les crítiques... doncs estaven molt acostumades als personatges masculins i els hi contrastava tant que els personatges femenins fossin protagonistes que creien que la pel·lícula era dolenta.
Però vols dir que estem així encara? Però vols dir que estem així encara?
Sí, la crítica de cine he de dir que és majoritàriament masculina. I mira que hi ha moltes grans comunicadores de cine i d'audiovisuals que, bueno, que ho estan petant tant a les xarxes com a la televisió normal i la bueno, televisió i altres mitjans, vull dir. Però,
bueno, a tu et va agradar. I tu ets crítica de cine també, no? Pues ja està.
Jo soc crítica de cine i a mi em va agradar. Bueno. I aquí la reivindico.
Bueno,
vale? Igual és un discurs una mica facilón, però t'ho dic així. dic el discurs de Viuda Negra,
Sí.
És massa facilón, però bueno, és una pel·lícula al final
d'acció. Bueno, és una pel·li d'acció, clar.
Exacte.
Bueno, doncs pues anem cap a les estrenes.
Tampoc no hi ha cap que sigui molt rellevant,
Bueno, doncs pues va, anem a les estrenes.
Mira, tindrem La Purga Infinita, cinquena i última pel·lícula de la saga de La Purga.
Ajà, sí.
Que és aquella que hi ha una nit a l'any o un dia, unes 24 hores a l'any, que tot està permès. El crim, el robatori, bueno, tot.
Ui, però això jo ja ho he sentit alguna altra vegada,
eh? Sí, perquè ja n'han fet 4 més de pel·lícules. Llavors, en aquesta ocasió, per als membres d'un moviment clandestí, ja no és suficient amb una nit a l'any d'anarquia i assassinats. Així que decideixen retornar als Estats Units el caos i les massacres sense fi, on ningú tornarà a estar fora de perill mai. Doncs bé, l'Adela i el seu espòs, el Juan, viuen a Texas, on ell treballa com a peó en un ranxo de la adinerada família Tucker. Al matí després de la tradicional purga, una banda d'assassins emmascarats doncs, ataca violenta i il·legalment la família Tucker i després d'aquest fet, doncs, la família de Texas doncs, es veu obligada a unir-se al Juan i la seva esposa per enfrontar un país sencer a punt de col·lapsar i, bueno, i que s'enfonsa en un mar de caos i sang. Ja veieu, pues, sang i fetge, terror...
No, per mi no.
El que jo crec que a vegades és que aquestes pel·lícules les fan perquè la gent no es torni loca i ho faci en la realitat. En plan, perquè ho vegin a la ficció i ja quedin satisfets.
Hi ha d'altra gent que pensa que com que es fa això a les pel·lícules, després la gent ho replica a la vida real.
Bueno, hauríem de veure si el cine imite la vida o si la vida imite el cine.
Bueno, o retroalimenten, que també podria ser.
Ah, aquí estem. Doncs bé, Tindrem també una pel·lícula de Corea del Sud, que es diu La mujer que escapó. És un film intimista sobre les relacions i la vida rutinària, ¿vale? Mentre el seu marit està en un viatge de negocis, la Gam-hee, doncs, queda amb tres dones als afores de Seúl. Primer visita dues amigues seves i després doncs, es troba per casualitat amb una vella amiga doncs, en un cine. Llavors, bueno, jo me plantejo, qui és la dona que fuig? De què fuig i per què? Uh-huh. Fuig de la rutina? Fuig de la seva vida? Li agrada la seva vida?
Tachan. Y aquí lo dejo.
Venga, fica música.
Que salta, ¿no? O...
Oh! Has de mirar el guió. El següent títol és Una canció irlandesa.
Ah, claro, és veritat, és veritat. Mira que m'ho posa ben escrita, tot.
Claro, eh? Doncs és una
però,
película...
Però aquesta banda sonora d'on és? La que escoltem,
aquesta
no?
Aquesta banda sonora, bueno, és una cançó que es diu Wild Mountain Team i, bueno, és el que dona títol a la pel·lícula.
Ah,
¿vale?
Ah,
lo que pasa es que aquí l'han traduït com una canció irlandesa, però vale. Bueno.
Ah, vale, o sigui, que és de la banda sonora de la que ens explicaràs ara, eh?
Sí, correcte.
És primícia estrena, això, eh?
Doncs bé, és una pel·lícula romàntica protagonitzada per Emily Blunt, John Hamm, Jamie Dornan i Christopher Walken, ¿vale? L'Anthony i la Rosemary doncs, són dos amants irlandesos, les famílies dels quals es veuen embolicades en una enemistat, una mica Romeo i Julieta, per una parcel·la que separa les seves dues granges, ¿vale? És l'adaptació del musical Outside Mulligar, ¿vale? I bueno, és així, doncs, un musical romàntic. Bueno, tampoc és un musical, és una adaptació. Canten, mm-hmm. perquè en algun moment canten, però bueno, és una pel·lícula romàntica d'aquestes de petons sota la pluja i coses així.
Vale. Bueno, jo si canten ja han perdut un televident o un espectador. No?
Ai, no t'agrada.
Que no m'agrada. Encara tinc pendent el La La Land, però només perquè m'ho vas demanar i vale, un dia d'aquests la veuré, però no.
Jo doncs sí. Bé, tindrem també un thriller psicològic a la francesa, ¿vale? Que es diu Les apariències. Ivy i Henry doncs, són un matrimoni francès, però que viuen a Viena. ¿Vale? Formen una parella doncs, aparentment feliç, amb un fill en comú, i porten una vida privilegiada dins d'un petit cercle francès establert a la capital austríaca. ¿Vale? Són la crem de la crem. No obstant això, doncs, aquesta imatge perfecta s'enfonsa doncs, quan ella sospita que el seu marit la pot estar enganyant. És llavors quan la Eve buscarà venjança a l'hora que intentarà mantenir les aparences en el seu entorn burgès d'expatriats on regnen la hipocresia i les mentides.
Caram, que bé.
A mi m'ha recordat una mica amb aquella sèrie de la HBO del Hugh Grant i la Nicole Kidman.
No l'he vist, no l'he vist. Ah,
pues ja la veuràs, a tu t'agradarà, que t'agrada el salseo, te lo digo.
Sí, però sempre hem de dir que no. Diem que no, que no ens agrada, que no ens agrada, però després a l'hora de la veritat,
Todos vamos al morbo, si està clar, això. Doncs bé, què més tindrem? Vinga, pues La viajante, que és l'estrena Made in Spain. És un film contemplatiu i emocional, emulant una mica l'oscaritzada Nomadland, ¿vale? Explico l'argument. La vida d'Àngela doncs, es baix davant dels seus ulls, impulsada per una rutina buida, de la qual sembla impossible de desprendre's, s'aventurarà en un viatge a través de terres remotes, on descobrirà un interès especial per gravar insectes amb la càmera de la seva mare. Sense desitjar-ho, doncs, haurà d'enfrontar-se als inesperats i desconeguts impulsos de la seva solitud. Mm-hmm. Vale? I va viatjant i va gravant insectes. Tenim també una pel·lícula d'animació, que és la de Peter Rabbit 2, A la fuga. És la seqüela inspirada en el personatge creat per la Beatrix Potter, el Peter Rabbit, i doncs bé, bueno, el jardí on viu el Peter Rabbit doncs, només va ser el principi, que és la primera pel·lícula. Els seus adorables amics tornen amb més aventures, bueno, i la Bea, el Thomas i els conills han de fer les paus com una família, però malgrat els seus millors esforços, el Peter no acaba de... Bueno, de treure's la reputació d'entremaliat. Llavors s'aventuren més enllà del jardí i bueno, pues acaben amb una ciutat a la fuga. Aquest és l'argument de Peter Rabbit.
Ja està, hi puedo leer.
Si t'agrada la primera...
Jo...
Sí, no, si us va agradar... És que és això, són pel·lícules d'animació, d'aventuretes, per nens... Hi ha algunes que els hi trobo la gràcia i hi ha d'altres que no.
Que, però és animació, eh? No són animals que parlen.
Sí.
No.
Sí, no són animals que parlen. No són com el Rei León, que són tan reals que no expressen res amb la cara. No.
Peter Rabbit 2.
Són
si et va quedar la 1, dona-li una oportunitat a la 2, i si no has vist la 1, doncs mira-la i després mira la 2.
Exacte.
Música bona, música bona. Hem tirat una mica enrere, eh?
Doncs sí, en concret, fins a l'any 69.
Imagina't.
Perquè, sí...
Ah, bueno, també... fins a l'any 69 és quan l'home va arribar a la Lluna.
Ah, mira, pues ara no tenia jo en ment aquesta
data. 21 de juliol, hora espanyola. 21 de juliol del 1969, o sigui, estem a punt, a punt, la setmana que ve.
Doncs bé, t'explico. El documental, això que t'explico ara, és un documental que també s'estrenarà, que es diu Summer of Soul, ¿vale? Doncs el documental explora el llegendari Harlem Cultural Festival celebrat als Estats Units a l'any 1969, a l'estiu. Doncs en ell es va retre homenatge a la cultura i la música afroamericanes i, bueno, es va promoure el Black Pride. I aquest documental, si voleu saber més, doncs té una banda sonora espectacular, com us podeu imaginar, ¿vale? Perquè parla d'un festival de música i de cultura, i, bueno, pues també us duen un documental, doncs, una mica històric, no? I el podeu anar a veure al cine també, que el faran al Funàtic. I aquestes són les estrenes de la cartellera.
Està bé, està bé. No, dic, m'estic adonant que el gènere del documental, que és, evidentment sempre ha existit, però el salt que ha fet cap a la pantalla gran, això és relativament recent. Estem parlant dels darrers 3-4 anys, no? Més o menys. De manera regular, no, em refereixo.
Abans també sortien,
sí,
eh?
Però...
Lo que passa és que... Igual no cridaven tant l'atenció, però jo recordo fa ara més de 5 anys, segur. El que passa és que el temps ja, a vegades, no, me costa dir si fa 7
bueno,
anys...
perquè ara hem fet un salt d'un any i mig així sense voler, saps?
Però jo recordo, per exemple, a sales els documentals marins, per exemple, el de Oceanos,
sí,
que va ser oscaritzat, després el documental del James Cameron que van fer amb la màquina aquella que va voler utilitzar per gravar les restes del Titanic.
Ah, sí.
Sí,
jo l'he vist després.
Sempre han estat en la gran pantalla. Després també, bueno, els documentals d'animals de l'IMAX.
Això sí.
També aquí no tenim pantalla IMAX, però tothom ha anat a l'IMAX a veure alguna coseta.
Però curiós, a Barcelona la van desmantellar, la pantalla aquesta.
Estava... Sí, però quan existia, me'n recordo que feien com uns packs dobles i podies veure dues pel·lícules, no?
Sí.
I recordo, per exemple, una... Vam agafar un dia un pack d'aquests dobles, vaig anar a veure una pel·li com de l'espai, vale? De les estrelles, que allò era com un planetari superguai, però després era un documental sobre surf i no veguis quin mareig amb les onades, eh?
Ja.
O sigui,
però és curiós dintre, perquè el cinema aquest de l'IMAX estava allí al costat del Mare Magnum. Bueno, guaita, o va passar la moda d'aquestes històries, però es va desfer, i no n'hi ha un altre. És igual que les pel·lis amb 3D, també ha desaparegut, no... va ser com una moda, no ha tornat.
Bueno, caldria plantejar-se per què desapareixen aquestes coses. Potser el preu elevat, els costos, no surt a compte. Clar, no oblidem que el cine, a banda de ser una font de cultura i d'art, també és una indústria.
No,
i les coses pues, s'han
però
de mantenir
que...
tenen un preu i
ara,
no li surt a compte al client, però tampoc li surt a compte a l'empresari.
Vale. Però les sales de cine van haver de canviar les màquines per projectar cine 3D i jo ara la cartellera, no, tampoc m'hi fixo, però no, o no n'hi ha massa o pràcticament no n'hi ha d'estrenes amb 3D.
Aquí faig un apunt. Les màquines no es van canviar per fer el 3D, sinó per fer el pas al cinema digital.
Ah, val. I ja ve inclòs.
Sí que es va aprofitar el 3D, la tecnologia que avança, per implementar-la també ja que hi eren, però la intenció sempre va ser la evolució cap al cinema digital.
Vale, vale. O sigui, ja
té uns altres costos i té...
Ja no es posa la cinta allí... No. No.
No, però jo ho vaig viure, ja ho saps que això ho vaig viure als meus pets quan treballava al cinema.
Les bobines, doncs aquelles gegants.
Sí, exacte. Oh, pues tenia bons braços jo, eh? Ara ja m'he fet gran, ja. Ja no tinc tants braços, ara aixeco llibres, tu.
Bueno, a veure, m'has dit, és veritat que no està al guió, no hi ha grans estrenes d'aquí al setembre, eh?
No, al setembre, la segona setmana de setembre, hi haurà l'estrena de Dune, de Denis Villeneuve, que és aquest remake que s'ha fet de la pel·lícula que en el seu moment va fer... Ui, no recordo qui la va fer, però se m'ha anat total.
Jo,
però
si t'he d'ajudar, jo no.
Ficció, que surt Sting, ara no la tinc al cap. Però bueno, és que ja et dic, avui tenia més ganes de xerrar amb tu, Ricard,
pues venga, parla.
I menys de la cartellera, ja saps. I...
Bueno,
ja t'he dit abans de començar el programa. Mira.
Jo et dic que ja que he començat el Capitán Amèrica, vaig a veure si em comprometo a veure bona part de la saga Marvel. aquest estiu. I així t'ho explico al setembre. Igual et vaig enviant whatsapps perquè no entenc alguna pel·lícula, que també podria ser. Però bueno, espero que no. Però que no, perquè al final són d'acció.
Jo mai he posat al dia de cine de
terror. Ai, no, per favor. No.
Jo mai he posat al dia. A part, és molt refrescant.
Ui, sí.
De terror a l'estiu. A mi almenys m'agrada aquelles nits d'estiu que ara comencem. Aquesta setmana ha fet fresqueta, durant la nit. Pues t'abres així una finestra i te fiques una pel·li de terror.
Claro, i si pot ser que fora hi hagi tempesta i llamps. Ja per fer-ho tot perfecte. Que no,
m'encanta.
Que no.
Me fico en ambient, ja. Bueno. Ja estic desitjant-ho. A veure si plou.
Bueno, tens algun planning interessant de cara a aquest cap de setmana o aquest estiu, anava a dir, eh?
Sí, però no sé si te'l puc desvetllar.
Ah, vale, pues no me'l diguis.
I aquí lo dejo.
Però ja m'ho explicaràs, doncs, al setembre.
Ja t'ho explicaré, ja us ho explicaré.
Si va tot bé.
Perquè aquí he tingut una visió...
Mare de Déu.
La Cage mania, o sigui, de fer-me fan de Nicolas Cage, que ja ho era.
Ah.
Però, claro, m'he comprat un llibre que són les primeres pel·lícules de Nicolas Cage,
sí.
Que ja te vaig enviar la foto.
Sí.
I claro, pues estic mirant-me moltes pel·lis de Nicolas Cage, que això també són deures per l'estiu.
Bueno, vale.
M'ho apunto.
Pues i
llavors, jo he triat les vacances per un tema relacionat amb Nicolas Cage, però ja t'ho diré.
Vale, ja m'ho explicaràs. Molt bé, Laura, doncs escolta, que tinguis bon cap de setmana, bon estiu, aprofita els dies que faiguis de desconnexió, de vacances o del que sigui, i setembre hi tornem amb més ganes que mai, eh?
Sí, no em trobeu gaire a faltar.
No, a més, saps què passa? Que és veritat que amb tots els col·laboradors que estem parlant diuen, bueno, sí, fins al setembre, que sembla llunyíssim, però així és que d'aquí 6 setmanes estem al mes de setembre. Per tant, nosaltres estarem aquí a l'hora que tornin les escoles a classe, però nosaltres també. En fi, Laura González, des del divendres de cine, cada divendres ens ha explicat la cartellera, avui també, i la de l'estiu, que aquest any ha sigut light, la prevista per l'estiu, i de cara a la temporada vinent, doncs esperem comptar amb la teva veu i les teves indicacions per les estrenes.
Bueno, també dic un sarpat de tonteries, però
bueno,
això ja és marca de la casa.
Sí, és el segon annex del contracte que tenim signat, eh? Vull dir, ho diu per contracte. Li faig dir per contracte, per entendre. Bueno, Laura, escolta, que ha estat un plaer.
Vinga, que vagi molt bé, bon estiu.
Bon estiu, una abraçada. Doncs sap que fem una pausa i de seguida obrim l'Espai Groc.
Última oportunitat per aconseguir un osmòtic. El jueves 22 de julio sortearemos el último osmòtic entre los asistentes a nuestro cuarto directo en Facebook. Además, hablaremos de las patologías que se pueden prevenir y mejorar con el agua adecuada. Recuerda, jueves día 22 a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17.
Pobreza, humildad y caridad.
Tú tienes todo lo necesario para hacer algo grande.
Los tres valores principales que llevaron al fundador de la Orden Franciscana a la santidad.
Yo no quiero poseer nada.
Él vive en ti, lucha por él.
San Francisco de Asís.
Lo hago como el más humilde y el más insignificante de los hermanos.
El viernes por la noche,
en 13.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atashi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Verti o falso. Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sap que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Ja saps que avui tanquem temporada, marxem de vacances. Encara estarem uns dies per aquí a la ràdio, però vaja, emitint no, perquè a més les nostres col·laboradores i els nostres col·laboradors també necessiten descans. Que fem coses que ens agrada molt, però així tot s'ha de parar. Una setmaneta s'ha de parar, ordenar-te les taules, les idees també, buscar noves veus, nous col·laboradors i tornar a començar. I això doncs, és el que passarà ja a partir de demà. Nosaltres, avui és el darrer dia de la temporada 2020-2021, marcada íntegrament per fer les coses a distància, virtualment. Perquè mira, l'any passat, l'altra temporada va ser a partir de la meitat, aquesta no, que ha sigut sencera. Però vaja, que la veu ha arribat sempre. Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
M'agrada veure't marxosa i animada,
eh? Sí. A veure, a l'estiu.
Abans em ballaven a l'estudi, ara em ballen a casa, i jo ho veig a través de la càmera, però vaja, les persones són les mateixes, és igual on les posis, eh? Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum a Lleida, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes, i bon divendres.
Igualment, és que ha de ser així, eh? Al final les persones són persones, i si ens hem de veure a través de la pantalla, doncs ens veurem a través de la pantalla, però, escolta, la cosa com sigui, les persones no hem de canviar. Puri Terrado, escolta, que avui tenim un convidat, escolta, jo no sé ja...
De luxe.
Sí, estic per posar-me dret, de peu, perquè llegia una mica... Bueno, és baix líric, és guanyador d'un Grammy Latino, que té dos nominacions més, el Grammy Latino i els Grammy Awards, que ha estat per tot el món i que aquest cap de setmana el tenim a Lleida.
Avui el tenim a Lleida. Sí.
Stefano Palacci, què tal? Buenos días.
Molt bon dia a tothom. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Què tal? Com estàs?
Pues molt bé, molt il·lusionat, amb moltes ganes de vindre cap a Lleida, que és una ciutat que estimo molt, perquè tinc família i he vingut molt. I bueno, i això pues, és tot un repte, perquè no em presentaré com cantant d'òpera, que ja he actuat diverses vegades, inclús al teatre principal. Imagina't, jo recordo els principis de la meva carrera que vam fer una Carmen al teatre principal de Lleida. I bueno, i després moltes altres vegades a l'Auditori, després la inauguració de la llotja amb el Trovatore, que vam fer amb el Liceu, I, bueno, i això és un repte perquè em presento com a crooner, que és una cosa que m'agrada molt.
Per cert, un incís, eh? ara la Puri ens explicarà i ens explicareu què fareu aquesta nit. La sala principal de Lleida, el teatre principal de Lleida, jo crec que és una d'aquelles sales que s'hauria de recuperar per la ciutat sí o sí, que no es pot deixar perdre de cap de les maneres. Tu hi vas estar, no ha canviat massa, de fet jo diria que està igual, si s'ha fet alguna actualització.
M'ho han dit perquè jo vaig demanar per als camerinos, dic, escolta, els camerinos continuen igual? I em diuen, sí, són igual. Diu, ai, mare de Déu, senyor. Ja fa més de 30 anys, però sí que ja caldria recuperar-ho i... Sí, però clar...
Però com a artista sortir a l'escenari d'un teatre principal és maco també, eh?
Sí, jo estic més acostumat a les sales, a l'antiga, diguéssim, a la italiana, d'herradura, com són les sales d'òpera normalment,
sí.
Però sí, a mi m'agrada actuar a tot arreu. A tot arreu, jo sóc un todoterreno.
Puri Terrado, per què parlem amb l'Estefano Palacci?
Doncs perquè tenim la programació de l'estiu en viu de l'Ajuntament de Lleida i hem programat a l'aire lliure. Aleshores farem concert a la Seu Vella a les 9:30 del vespre i aquest any tenim una excusa impressionant, a més per comptar amb ell, no? I és que els amics de l'Òpera de Lleida doncs, li van donar el Pin d'Or, li van fer un acte d'homenatge i vam pensar que era molt bona ocasió per també acollir un concert amb ell, no? Mm-hmm.
Molt bé. Estefano, avui presentes a la Seu Vella Crazy, que és l'àlbum amb un repertori de jazz i swing i que recopila grans clàssics interpretats amb veu i estil característics d'Estefano Palacci. Escolta, quin és el teu to característic, Estefano?
Bueno,
No et faré cantar, eh? No et faré cantar.
Home, podria fer alguna escala, si vols.
Bueno, en primer lloc, molt bon dia, Puri, i a tots.
És veritat, que clar, no ens veiem aquí, és un telèfon, els altres...
Sí. Tot preparat. Pues sí, bueno, hi ha una diferència, clar, molt gran entre cantar amb veu lírica, amb veu d'òpera, i cantar amb veu normal, diguéssim, de crooner, amb micròfon, clar, és un rotllo absolutament... diferent. Jo disfruto amb dues coses. I, bueno, el que deies del disc, sí, ho vam fer fa menys de 2 anys i ho teníem que rodar durant la pandèmia, però es va suspendre.
O sigui, és prepandèmia, bueno, ja és prepandèmia el disc.
És just, sí, just. És prepandèmia. I es diu Crazy, i sí, canto molts estàndards americans, cançons conegudes... després també chanson française, que és una cosa que m'agrada molt, la chanson française, una miqueta de jazz italià, i bueno, és un disc que s'ha fet pues, amb molta il·lusió i bueno, i tenim ganes pues, d'anar por ahí a presentar-ho. I'm crazy.
Crazy for feeling so blue. No, si tenia raó la Puri Terrado, al final, entre l'òpera i això que estem escoltant, hi ha una diferència, però els que teniu bona veu, els que sabeu com es fa anar, sou tot terrenys, eh? Ho podeu fer tot.
Sí, però no és fàcil, eh?
No ho dic que sigui fàcil.
Perquè, clar, acostumat des de 35 anys cantant òpera, els darrers 10 anys que estic fent això, escolta, he tingut de treballar perquè és un rotllo absolutament diferent i, clar, i amb el micròfon també és una altra cosa.
Clar.
Però, bueno, és molt maco, molt gratificant i escolta, i encantat.
I a més, l'entorn de la Seu Vella ens donarà un marc impressionant per aquest concert, que jo estic segura que tothom gaudirà.
És que parlàvem del teatre del principal, però actuar a la Seu Vella és un plus, eh?
Absolutament. A més d'un gran honor, és una cosa que bueno, jo tinc moltes ganes de veure-ho tot il·luminat i l'escenari, perquè és un marc meravellós.
Sí. Vens ben acompanyat, Estefano?
Sí, vinc amb el meu quintet de músics i bueno, estem encantats. Sí,
mira,
molt bons músics, sí,
això,
el quintet director, en fi, etc. Molt, molt bons.
Això ho pregunto sempre i el Josep Ramon Jové sempre em renya. Al final, qui tingui ganes de veure una bona actuació i de veure un concert de jazz, que vingui. És igual si està molt o poc cultivat amb el tema de jazz. No cal experiència prèvia, és a dir...
Absolutament. Sí, sí, perquè això tampoc és jazz pur, eh? I dur. Ojo, ojo, això és cançons de tota la vida, pues, cantades amb molt de carinyo i amb uns arranjaments molt macos, i no és jazz pur i dur. O sigui, és per tothom, per a tots els públics. Mira, inclús vindrà el meu fill de 9 anys.
Veus?
Que li agrada veure el pare de tant en tant, i bueno... I allà estarem, per a tots els públics.
Vigila que la família són els crítics més durs, eh?
Ui, absolutament, i més aquest que s'ho sap tot, tu. Escolta, se la sap.
Escolta, amb 9 anys ja comencen a fixar-se en coses, eh?
Bueno, apunta maneres. Mira que jo vaig participar fa un any, una cosa així, en un concurs de la televisió, que és de labor, una cosa que em van enredar, i bueno, ja em vaig presentar allà, i van treure el meu fill a cantar, i els hi va cantar una dona immòbil, tu, que encara està... Sí, sí, és tremend. Tiene menos penes, el xaval.
Doncs, Estefano, que ha estat un plaer parlar amb tu. Benvingut a Lleida, Puri Terrado. Recordem, avui a la Seu Vella, en quina hora, a partir de quina hora?
El concert és a les 9:30 del vespre.
A més, a Lleida som l'única capital de província que no estem afectats pel tema del toc de queda. Per tant, podem fer tant tard com vulguem. Ara, això sí, la gent, distància, mascareta i tot això, que hem d'acabar bé, com sigui.
Això ho tenim present i tenim els seients disposats amb distància i, per tant, no hi ha cap problema. Els dispensadors... totes les mesures Covid.
Estefano Palazzi, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per posar Lleida a la teva ruta.
I ara moltíssimes gràcies a vosaltres, Puri, ens veiem aquesta tarda, i el que vulgui vindre, pues, a disfrutar.
I tant que sí, el que s'anim.
Amb mesures, amb mesures.
I tant que sí.
Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Fins aquesta nit. Ciao. You'd love me as long
as you want to. Estefano Palazzi, que el teniu aquesta nit a la Seu Vella de Lleida, va.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Puri Terrado, amb 30 segons et deixo... bueno, un minut, va, un minut perquè m'expliquis, perquè clar, avui ja marxem de vacances, perquè m'expliquis les dues o tres properes actuacions que diguis, mira, aquestes no les heu de perdre, que ja sé que són totes, però...
Doncs a veure, tenim el Barcelona Big Blues featuring Dani Nello, que és una canya també de blues que farem a dalt a la Seu Vella. Serà el divendres de la setmana que ve. No us el podeu perdre perquè serà divertidíssim i és una banda increïble també. El Dani Nello ja el coneixem tots també i és un saxofonista extraordinari que ens donaran el bo i millor d'aquest gènere musical.
Molt bé.
En aquest sentit, és potser la recomanació més important. I després també tindrem música clàssica o música per a tota la família. Tindrem la Banda Simfònica de la Unió Musical de Lleida, ens farà Disney Band. Músiques de Disney, també a la Seu Vella.
Això entre perfecte. Sí. Entre perfecte, això.
O sigui que una mica hem buscat, bueno, diferents tipus d'espectacles. Un vespre a l'òpera, també serà el dia 31 de juliol, amb àries d'òpera, amb un quartet de l'orquestra Julià Carbonell. I a part, també, temes de teatre.
Molt bé. Tindrem... Bueno, busqueu a la web d'espectacles de l'Ajuntament de Lleida.
Estiu en viu.
I si no, també a la temporada lleida.cat. Allí sí. Teniu la resta de la programació. Gràcies, Puri.
A vosaltres. Molt bon estiu.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Marxem ara cap al Caixa Fòrum, Maribel Tos, perquè encara que la gent no ho saben, que l'home va arribar a la Lluna. i que hi ha una exposició magnífica al CaixaForum, que està malament que us ho digui així ara, perquè s'acaba ja d'aquí 10 dies, però, bueno, que encara deixeu a temps tota aquesta setmana. I a més, dimarts de la setmana... Perdó, dimecres de la setmana vinent... Dimecres de la setmana vinent no arriba l'home a la lluna al CaixaForum, no, però ve el Marc Boada a parlar de la lluna al CaixaForum a les 7 de la tarda.
Així és, Marc Boada, el científic i gran divulgador, una persona, per cert, molt mediàtica a TV3 i també en diverses cadenes, doncs, de ràdio, estarà, doncs, aquí a CaixaForum Lleida per parlar sobre la història de la Lluna. Ens oferirà, doncs, una xerrada orientada a tots els públics i per respondre'ns i donar explicacions a multitud de preguntes sobre de què està feta la Lluna, quan i com es va formar, com ha de ser la sensació de caminar sobre la seva superfície, uh-huh. i a partir d'experiments tocant material extraterrestre observarem també, doncs, un meteorit lunar i algunes peces fascinants, trobarem, doncs, resposta amb aquesta activitat que hem organitzat el dia 21 de juliol a les 7 de la tarda, però no es val a dir la data. Per què? Perquè el 21 de juliol de l'any 1969, Neil Armstrong i Buzz Aldrin, a bord del mòdul lunar Eagle de la missió Apollo 11, van xafar per primera vegada la Lluna. I bé, doncs, aquesta activitat posaria punt i final amb aquesta exposició que vam inaugurar, doncs, el passat mes de febrer i que fins al 25 de juliol es pot visitar tots els dies, de dilluns a diumenge, a CaixaForum Lleida, no? Recordar que cada dissabte a 6:45, per tant, demà dissabte a 6:45, tenim programada, doncs, una visita guiada per al públic general que repetirem, doncs, el dissabte vinent, dia 24 de juliol, ja serà, doncs, l'última visita guiada que oferirem per al públic general.
No? Molt bé.
Val a dir que és l'última crida per tota aquella gent que vulgui fer, doncs, aquest viatge a la Lluna, aquest viatge que ofereix, doncs, aquesta temporada a CaixaForum Lleida.
Molt bé.
Però bé, si em permets, doncs, sí. la programació de CaixaForum Lleida durant la setmana vinent continuarà amb els tallers per al públic familiar que hem programat, doncs, durant les tardes de la setmana entrant. Val a dir que, malauradament, doncs, estan exhaurits, però sí que a mi m'agradaria destacar, com cada divendres, Ricard, si em permets, que el dijous 22 de juliol a les 7 de la tarda, doncs, arribem a l'última projecció del cicle Petits Cinèfils dedicat a Roald Dahl. No? Uh-huh. Roald Dahl és aquell escriptor de literatura infantil, podríem dir que és un dels escriptors més destacats del segle XX. No? I aquest dijous oferim La revolta dels contes. Aquesta pel·lícula es basa en contes tradicionals de la literatura infantil que es barregen en un sol argument des de la visió moderna, aguda i políticament incorrecta del cèlebre autor britànic. I bé, la peculiaritat, com hem anat recordant durant aquests últims divendres, la peculiaritat d'aquesta projecció és que prèviament la nostra educadora de sala, la nostra educadora, doncs, donarà, doncs, les pautes i aquelles explicacions per poder gaudir i per poder entrar de ple en la pel·lícula, i a l'acabar durem a terme, doncs, un petit debat entre tots els assistents.
És ideal. Busqueu a la web, caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida, i allà teniu tota la informació. Noies, que ha estat un plaer. Que fins aquí hem arribat, aquesta temporada 2020-2021, que... Déu-n'hi-do, eh? Ja, en segons quins moments de l'any s'ha fet llarg, això, però sense voler ens hem plantat a la meitat del mes de juliol, eh? Via noves tecnologies, via el que sigui, però la vostra veu i les vostres propostes sempre han arribat, i jo crec que això és el més destacable, que sempre heu estat aquí cada divendres. L'Antònia avui no s'ha pogut connectar, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, però també li fem extensiu amb ell l'agraïment. D'altres anys, us deixo la fulla aquesta per signar aquí la renovació per l'any vinent. Bueno, ho haurem de fer de viva veu, eh? No em demaneu augment de sou, el mateix, que ja veu com està la cosa. En fi, Puri Terrado.
Una cerveseta.
Això sí, això sí, ho hem de fer. A veure quan ens podem escapar aquell dinaret que fèiem, aquell xoparet que fèiem, dèiem, aquella trobada que fèiem, un parell a l'any.
Moltes gràcies per la teva confiança,
que jo les trobo molt a faltar, aquestes trobades, també, eh? Maribel Tos, Puri i Terrado, cuideu-vos força, sobretot, i els de casa vostra, però així tot, gaudiu i aprofiteu l'estiu, i al setembre ens hi tornem a retrobar. Gràcies.
Gràcies,
molt bon estiu.
I nosaltres, que ja ens n'anem a les dues, ja et deia que avui acabem la temporada local a Cope Lleida. Acaba'ns un secret, eh? Segurament la primera quinzena del mes d'agost ens tornem a escoltar. No des de Lleida, sinó de tot l'àmbit català, aquesta primera quinzena del mes d'agost. Bé, d'aquí dues setmanes, vaja, però ja arribarà això. I des de Lleida hi tornarem al setembre, quan la canalla torni cap a l'escola, doncs nosaltres tornarem cap a les zones. Dit això, les xifres no són bones, però posem-hi bona cara i sentit comú. Mantenim distàncies, posem-nos mascareta i a gaudir de la vida, sobretot amb sentit comú i amb cura. Cuida't força i gràcies per estar amb nosaltres gaudint d'aquests minuts de ràdio. Una abraçada a totes i a tots. Cuideu-vos força. Bon estiu.